Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze és dimarts de Carnaval. Sembla que la veu es recupera una mica, sort que per la resta del dia no hem de dir gran cosa més i hem de mirar més que no pas parlar, oi? En qualsevol cas, demà no us saludarem. Demà és dia de balanços, el dia de l'enterro de Sa Majestat Carnestoltes en directe també a través d'aquesta emissora, i el dijous farem balanç d'aquest Carnaval, balanç que segurament inclourà tot allò, a part del que és consubstancial de cada any, d'on sobretot el que més interessa als responsables del Carnaval és que les coses s'hagin pogut desenvolupar sense massa problemes o sense aquells trasbalsos que s'havien viscut en anys anteriors. Saludem Jordi Baiget. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
De moment, tot, diguem-ne,
dintre de la normalitat.
Dintre de la normalitat.
Entenent que el Carnaval, com comentàvem, és una situació excepcional que vivim tots, però dintre la normalitat, no? O sigui, els paràmetres encara continuen sent, doncs, els que tots esperem i treballem per això, no? Mm-hmm. Paràmetres d'una seguretat, de que la gent s'ho passi bé, de que, bueno, doncs, els carrosses surtin, bueno, que el Carnestoltes vagi tot arreu, i tot això s'està complint.
D'acord, la situació més excepcional de l'any, segurament, eh?
La més complexa.
Des del punt de vista de...
Sí, la més complexa i la que es pateix més, en el sentit que són molts dies, que també són dies complicats i que, a més, com sabeu, ve gent de fora, que moltes d'aquestes persones no venen amb la intenció de disfrutar, sinó de, doncs, de, com diu, aquí tot s'hi val, aquí es pot fer tot, aquí no sé què, i és difícil fer-los entendre que no tot s'hi val.
En aquests Sitges de nombre d'habitants elevat, hi ha alguna forma de poder explicar a aquells ciutadans que pensen, home, paga la pena, no paga la pena, si no, i que cada any posen sobre la taula aquest debat de les servituds que...
Home, tots sabem que el Carnaval, igual que la Festa Major, però el Carnaval més que la Festa Major, treu un debat del carrer sempre de si val la pena, si podríem evitar moltes coses, si el poble ha d'estar tancat o està obert, si el recorregut ha de ser d'una manera o d'una altra, però crec que és un debat que també és interessant, perquè cada vegada que es fa segur que s'enriqueix alguna cosa més, no? I el que és cert és que tant la Comissió de Carnaval com el propi Ajuntament o les entitats hem anat millorant, i la veritat, hem anat millorant per aconseguir això, no? Primer, una seguretat; segon, que les coses, doncs, totes les colles i tothom pugui posar en marxa la seva somni, que és fer aquella carrossa i aquelles disfresses. I, bueno, i l'únic que no controlem és el temps, que és l'únic que doncs, sempre ens dona sorpreses, però que també està dintre de la normalitat que faci fred.
Us ho dèiem perquè preguntem més o menys el mateix que preguntem a tothom. Creieu que tal i com es desenvolupa el Carnaval és difícil afinar més del que es pot afinar ja en matèria d'organització, logística, etcètera?
Bueno, jo crec que hi ha un debat que és el recorregut, que podria afinar-se algunes coses,
sí?
amb aquest debat que es posa sobre la taula cada vegada. També l'aturar-se en el cap de la vila també és un altre debat que es posa sobre la taula. El tancar el poble i tancar-lo d'una manera o d'una altra també. Sí que es pot afinar una mica més, jo crec que sempre es pot anar afinant.
Sí?
Perquè precisament amb els Mossos, que han sigut els que han aparegut més tard, fa dos anys...
I els que ho veuen d'una forma, diguem-ne, més...
Molt diferent, més freda.
Més freda.
Més reflexiva, no tan emocionant i sentimental com nosaltres, doncs han aportat algunes idees interessants, no? Però aporten idees de reflexió lògiques, no? El recorregut, la discoteca aquesta que es fa a la platja, també és un tema que s'ha de replantejar, potser, perquè sí que és cert que es fa perquè la gent no vagi pel poble, però ens provoca també una sèrie de conflictes de difícil solució a la platja i a aquell entorn.
És interessant també perquè aquesta discoteca, sí, en forma d'embalat o no, ha existit, sí, no ha existit, sí, sí, s'ha tornat a col·locar, sí, s'ha deixat de col·locar.
Els problemes crec que són sempre els mateixos, els problemes. Llavors, les solucions són les que es van millorant o inventant o reinventant, eh? Perquè un dels problemes greus és la quantitat de gent que ve, sobretot dimarts, avui. I això, aquesta gent, doncs, bueno, si no els ubiques després que acaba la rua en algun lloc, doncs es dedicaven a anar pel poble, doncs, a algunes coses que de molt poca civisme. I es va decidir en un moment ubicar-los en una carpa. Això va ser un perill perquè la carpa...
Un espai tancat, també.
Un espai tancat, i llavors ara s'ha decidit a fora, però bueno, a fora també realment doncs, porten els seus problemes i les seves conflictes. I, bueno, jo crec que és bo que sempre es vagi repensant i reflexionant sobre les coses i escoltant a la gent per anar millorant poquet a poquet. Ara, les millores són ja... matisos molt concrets.
Vull dir, perquè quan una festa, com totes les grans festes, mou tants esforços i tantes passions, ficar l'altre plat de la davant de la balança, això és complicat, no?
Perquè les emocions i la reflexió a vegades no van unides, eh? I és lògic, per això som humans i per això tenim aquestes dos vessants, no? La de reflexionar i la d'emocionar-nos, no? I la d'estar uns dies normals sense veure una copa de més i el de carnaval veure una copa de més, no? Aquestes són qüestions molt humanes, molt complexes i molt difícils de gestionar, no? Perquè comporten sentiments i comporten perills i comporten a la vegada doncs, situacions i posicions molt radicals, no? Però jo crec que tots al final sempre fan un exercici d'anar millorant les coses, almenys ho intentem, millorar permanentment les coses per aconseguir. S'ha millorat molt amb seguretat de les carrosses, que fa temps que feia, s'ha millorat amb el recorregut, s'ha millorat al cap de la vila, s'ha millorat amb el tancament i la seguretat, s'ha millorat amb efectius, bueno, jo crec que es va millorar.
Hi ha algunes dades sobre aquest cap de setmana?
Dades, bueno, les dades que jo tinc sobretot són dades més dels informes policials i de seguretat. Bé, el diumenge a la nit va ser extraordinàriament tranquil, malgrat sempre hi ha algú que fa la nota. El dissabte va ser complicadet, però no va ser fora de la normal, però sí que va haver-hi alguns furts de carteres, que això és una cosa que hem d'anar tots molt en cuidado. Si la gent surt, millor no portar cap cartera, perquè una de les qüestions que venen des de Barcelona són gent a intentar, com la multitud, a treure una cartera o els diners, s'ha d'anar amb cuidado. Sobretot si es va treure diners als caixers, vigilen molt la gent que va a treure els caixers automàtics. Bueno, no és el normal, però és el que està dintre dels paràmetres. I avui és el dia més complicat, és el dia que tots sabem que aquí pues, ve una avalanxa de gent jove, de gent de moltes indrets de Catalunya i de fora de Catalunya, i esperem que es comportin tots i que sobretot la gent s'ho passi bé i passi el menys fred possible.
Per aquells que us ha cridat molt l'atenció, què fa l'helicòpter?
Bueno, l'helicòpter és una novetat que fa més soroll del que tindria, perquè quan jo el vaig sentir vaig dir, ostres, el que volem sentir és la música. Bueno, l'helicòpter jo crec que fa dos funcions clares. Una, que és saber quanta gent hi ha en realitat, no? O sigui, està comptant la gent en base a uns sistemes que tenen, i tindrem doncs, unes dades, les dades oficials dels Mossos d'Esquadra, de quanta gent ve.
Veritablement es mou per Sitges.
Exacte, es mou per Sitges, avui també hi serà l'helicòpter. I hi ha una altra, que és que des de dalt, amb una càmera d'infrarrojos, doncs veu coses que potser no es veuen des de terra, no? I llavors, lògicament, pot trucar a qualsevol la patrulla de Mossos per anar amb algun conflicte que hi hagi. O sigui, des de dalt, la visió sanital aquesta dona possibilitat de veure si hi ha una baralla aquí, si hi ha una baralla allà, i ha funcionat bé, va funcionar bastant bé.
Sí?
Sí. Sí.
És a dir, hi ha alguns resultats ja d'aquesta primera aproximació de l'helicòpter.
Una altra cosa és que l'any que ve tinguem helicòpter o no, eh? Però això és una experiència que van dir que farien aquest any, a veure com funcionava.
Que això deu valer un capital també, tantes hores d'helicòpter aquí.
Tot això val molts diners. 300 Mossos aquí valen molts diners. O sigui, el que val el carnaval, jo crec que la xifra final no la tenim clara, però jo crec que ens esgarrifaríem el que val. Però, bueno... L'hem de fer.
El que val en el sentit, més enllà de la festa estricta.
Exacte,
eh?
més enllà
de la festa.
Si sumessin
la festa val el
però
que
si
suposa.
Sumessin tot el que es gasta les famílies, el que es gasta la gent particular, més el que es gasta les administracions, també és cert que això genera una activitat econòmica. Important, a vegades poc agraïda, perquè és una activitat econòmica complexa, perquè no tothom és educat o no tothom paga la copa i se'n va sense pagar. Bueno, sí, és veritat que molta gent diu és una activitat econòmica però que ens porta a vegades problemes de comportament, però genera una activitat econòmica que també va bé en aquests moments pels restaurants, els bars i sobretot per també, home, jo suposo que aquelles persones que cusen, que compren roba, que també mouen diners.
Els Mossos diuen que el Carnaval li aniria bé anar a baixamar?
Sí. Sí, els Mossos diuen això.
Bueno, ho diuen, ho repeteixen.
Els Mossos, això. Bueno, els Mossos miren per ells, suposo, miren per com es podria controlar millor, com es podria tindre menys conflictes, i ells creuen que passar per dintre el casc històric, el casc antic, doncs comporta una pressió difícil de gestionar, però nosaltres els hem dit que portem així, no sé, 100 anys, i l'hem gestionada amb els nostres conflictes, és cert, i amb el nostre debat també que existeix, però que, bueno, que de moment, mentre el poble vulgui que passi per aquí, pues, totes les reflexions són benvingudes, però passarà per allà on vulgui el poble.
D'acord, s'assumeix un risc.
S'assumeix un risc. Un risc que sempre tothom diem, bueno, el dia que passi, bueno, haurem d'assumir, si algun dia passa alguna cosa, haurem d'assumir.
I perquè aquesta cançó l'escolteu sempre.
Clar, clar. I jo crec que el dia que passi, pues, haurem d'assumir que ha passat i que haurem de replantejar-nos de coses, però no podem tampoc estar pensant que passarà algun dia, passarà. Jo crec que passarà, algun dia passarà, però millor que no passi. Llavors haurem de ser madurs i reflexionar seriosament i pensar que correm un risc, clar. Molta gent passant-s'ho bé, doncs es corre un risc. També hem de dir que portem molts anys fent, i aquest risc, per sort, toquem fusta, doncs no passarà mai res d'allò que tots estem pensant.
Fem malbé la festa si parlem massa d'aquestes coses?
No, jo tampoc. Jo crec que és bo no amagar el risc. És bo. Hem de ser conscients que el Carnaval, a part de el Carnaval és transgredir coses, però hem de saber tots, hem de ser conscients i responsables, perquè per això som persones educades i reflexives, de que hi ha un risc. I hem de parlar-ne d'aquest risc, un risc personal i tot, perquè quan veus aquestes persones joves que veuen més del compte i vas a l'hospital de campanya i veus tanta gent, tanta vol dir un percentatge petit, quan dic perquè tantes són, 50.000 potser són
tanta que és molta, però poca respecte a tota la gent que surt,
però que han begut més del compte i no han sapigut trobar aquesta mesura, doncs també sap greu, no? És un risc també que no ens agradaria córrer, de gent que veu més del compte.
D'acord. De moment, per tant, així estan les coses en el Carnaval, però d'aquí dos dies la vida real es tornarà a imposar, i el primer que ha de venir en la vida real, per una banda, la vinalització del carrer Àngel Vidal, i per altra, bé, la gestió d'un pressupost que hem de suposar que ha d'estar més o menys en el seu debat final abans de la promoció.
Sí, el març es tancarà aquest debat ja. Bé, l'Àngel Vidal, doncs, bueno, jo ja esperançat que realment trobem la solució definitiva. Sembla ser que, com que les que hem fet en el carrer Jesús i carrer Parellades i carrer Sant Pau pues funcionen molt bé, doncs ara farem el mateix sistema. Aquell sistema que vam posar l'any 2006 no ha donat el bon resultat, ha donat problemes importants, i ara s'ha de fer ben fet. I esperem ara que és el moment de que solucionem això definitivament.
Vist en perspectiva, la bienalització, què us sembla? I si haguéssiu hagut de canviar alguna cosa, bueno, en el procés, en el desenvolupament?
El que és cert és que l'Àngel Vidal ens va donar molt mal resultat, i això s'havia de canviar, i jo crec que és el que ens toca fer, canviar. Sapiguem, doncs, que les molèsties als veïns són excessives per el que significa una bienalització, però ens ha tocat agafar el toro per les banyes i solucionar-ho. No, jo en perspectiva estic veient, home, alguna cosa jo hagués canviat estètica, alguna cosa, però bueno, l'estètica ja sabem que és un tema molt subjectiu, no? Cadascú. Però jo crec que en perspectiva, satisfet per dues raons. Una, perquè jo em trobo, a vegades és important parlar amb la gent gran, i em trobo molta gent gran que agraeix molt el poder caminar sense problemes, sense la por de caure. I m'està dient, i per què no arregles un altre carrer, perquè hi ha unes voreres que rellisquen massa, perquè són voreres històriques, o tenen un temps i aquesta pedra rellisca massa, o perquè estan més o menys desnivellades. I la veritat és que, bueno, jo primer satisfet per això, perquè la gent pot caminar amb tranquil·litat, primer el cadira de rodes poden anar sense cap problema. És cert que aquests llocs, les terrasses i la bienalització fa que el comerç vagi, home, estem en moments de crisi, però tingui una possibilitat més de ser molt més dinàmic, i bé, i després també, home, estic veient que és un terra, és complicat, perquè els terres és molt complicat, quan passen cotxes o quan han de passar cotxes, els terres es fan negres sempre. I a vegades, que la platja de Sant Sebastià és molt maca, sí, però la platja de Sant Sebastià, si s'hi fixem tots, va agafant un color, que serà un color que va de més fosc, perquè, bueno, vulguis o no vulguis, passa un camió, passa un cotxe, Bé, doncs, bueno, els terres més soferts, com els que hem posat aquí, doncs, a la llarga donaran un resultat que jo crec que donaran en positiu. Després, al principi, va ser com una situació més dura del que semblava, però jo crec que donarà positiu.
Dues coses a partir d'aquí. Una, que ens han comentat alguns veïns, us han comentat si el carrer Sant Pere fa un embús, fa veritablement un embut, fa un pendent molt, molt important, la vianalització.
Bueno, sí, hi ha una zona, que sí que m'ho han comentat, he anat a veure, i aquesta zona, ara estem esperant, perquè, a veure, estem esperant que passi el carnaval per tornar a replantejar el millor allò del Bonaire, també s'ha dit, i allò de Sant Pere.
I allò de Sant Pere.
Estem aquí ara...
Que queden uns pendents molt pronunciats.
Sí, hem anat a veure-ho perquè algú m'ho ha dit, i ara estem esperant el carnaval per tornar-nos a posar, a veure si ho podem acabar de solucionar.
D'acord, i l'altra qüestió relacionada amb això, continuem encara, i almenys en les tertúlies i veïns així ho manifesten, continuen havent-hi moltes dificultats perquè ambulàncies, perquè diferents serveis es puguin adreçar fins a les cases de persones que ho sol·liciten. L'altre dia ens comentaven una tertúlia, una veïna de Sitges que ha de baixar sempre la fregata perquè l'ambulància la vagi a recollir.
Jo, de veritat, sí, no, segur que té raó aquesta veïna si l'ambulància no pot. A veure, la veritat és que les ambulàncies poden entrar sempre que sigui un servei d'urgències per allà on vulguin. Jo no he trobat cap queixa de maquet d'urgències. El que és l'ambulància o és el servei de la Creu Roja per portar la gent gran a l'ambulatori i això, home, nosaltres estem parlant amb la Creu Roja perquè pugui entrar i pugui passar per a tots aquells indrets. Home, la veritat és que la Creu Roja pot passar per als diferents carrers i tenir les claus, té les claus dels diferents, perquè encara no s'ha tancat el poble amb les càmeres intel·ligents, que estem en un procés d'implantació i això, i encara hi ha molts llocs que la pilona, doncs, la treuen, la posen, jo ho veig, com la treuen. A mi a vegades em sorprèn que la Creu Roja no pugui, per al que sigui, però al canvi els que porten tot el que és l'avituallament del poble, es mouen per tot arreu amb molta facilitat, no? Els taxistes està solucionat, aquell problema puntual que hi havia, el senyor Toni Cabrero s'hi va posar i vam parlar amb ells quin era el problema, però bueno, nosaltres el que pretenem és que tots aquests serveis de la Creu Roja o ambulàncies o bombers i això puguin passar sense cap problema. Si hi ha alguna qüestió puntual, doncs ha de buscar la solució.
Us ho pregunto perquè si hi ha algun veí aquí o determinat servei li pot dir, miri, a casa seva no podem arribar, no li estan dient la veritat. O hi pot dir, home, escolti'm, jo sé que vostè pot arribar a qualsevol moment.
Escolta, jo crec que la Creu Roja el que hem de parlar és amb ells a veure quin és aquell problema d'aquell veí puntual, no? Perquè pot ser que aquell veí tampoc la Creu Roja pugui anar i arribar.
D'acord, però vull dir que un veí com a veí, en la majoria de casos, pot dir, escolti'm, sí. Vostè pot arribar perquè a mi m'han dit que es pot arribar tot
i arreu. Jo m'agradaria que s'adrecessin a l'Ajuntament a parlar d'aquest problema i a veure si trobem la solució concreta, cap problema per trobar-ho, al contrari.
D'acord. Continua sent complicat aquest encaix, aquest equilibri entre trànsit o trànsit en situacions d'urgència.
Molt complexa. El poble de Sitges és un tramat urbà complex. Complex en el sentit de que és curiós, però té uns carrers, unes entrades, unes sortides, aquest cas antic, difícil de gestionar. Esperem que amb aquest sistema que estem posant podem gestionar d'una millor, de millor manera. Però també el que hi havia abans, amb tots els respectes, aquells que hi havia de cadenes i d'això, també el que és cert és que s'autogestiona a vegades, els propis veïns s'autogestionen aquestes entrades i sortides. Però a nosaltres ens agradaria primer, premissa clara, que tots els serveis d'urgència poguessin moure's per allà on tenen que moure sense cap tipus de restricció. Que tots aquells veïns que tenen un garatge, un aparcament, o que tenen que portar la gent gran, la seva mare, el no sé què, puguin entrar sense cap tipus de restricció, però sempre complint les normes. I com els d'urgència poden fer el que vulguin, doncs complint les normes. I després...
És a dir, això són condicions sine qua non. Això s'ha de poder fer.
Sí, això s'ha de poder fer. I després la mercaderia, no. La mercaderia nosaltres la volem regular molt a dintre del poble, perquè creiem que és una agressió que hi ha constant amb el soroll, els cotxes i això, i ja l'estem regulant. Jo crec que a poc li estem donant al carrer, per allà ja n'hi haurà més mercaderies, les estem regulant els diferents a la perifèria. I després, home, la gent que ve de fora, o la gent que, com jo, vivim fora del casc històric, no tenim per què entrar per res. no tenim que entrar. Nosaltres crec que hem de buscar la fórmula de o aparcar al voltant d'aquest casc històric o vindre caminant o passejant.
Dues qüestions a partir d'aquí, una més encara hi afegim. El carrer Barcelona s'ha convertit en un carrer d'excessiu trànsit.
Sí, però s'acabarà.
S'acabarà?
Sí. És una de les coses que a vegades...
Per aquells veïns que diuen, home, el carrer Barcelona sí, no, ja no, és no. petit sí, sí. i ara per postres...
No, no. A veure, és cert que la pressió que hem posat aquesta legislatura a la platja Sant Sebastià i tot aquell entorn és espectacular. Penseu que des del Passeig Balmins, el que hem fet Passeig Balmins, platja Sant Sebastià, a més es va fer aquella casa, hem intentat entre tots que les dues casetes que hi havia davant, d'allà al, bueno, al costat del Miramar, també s'arreglessin, i la primera es va arreglar i ara estan arreglant la segona. Que el carrer Sant Sebastià també es peatonalitzés, s'arreglés i arreglessin tot el que és la baixada d'aigües. Que es fessin obres en el Miramar, que es fessin obres... bueno, la veritat, jo els veïns els entenc, perquè els veïns allà estan en aquest moment patint pues, una quantitat d'obra que no para mai, portem 2 anys i mig fent obres allà, i que ara pues, falta l'Àngel Vidal, i la copi de l'Àngel Vidal pues, també serà en el Miramar, perquè no hi ha un altre lloc de fer-ho. No? Però jo espero que l'estiu que ve, aquest estiu, tot s'acabi allà, no? S'acabi totes aquestes obres i ja no se'n facin, crec que en bastant temps, més obres. Però sí que tindrem un altre lío i problema, que seran les obres dels museus. Aquestes obres són molt importants i comporten una logística difícil de gestionar, també, i estem donant-li la volta. Però la idea nostra és que el mes de juny el carrer Barcelona quedi tancat definitivament. La idea nostra és que el carrer Barcelona sigui peatonal. Aquest sigui un carrer només per... Més allà no hi ha ni gratxos, ni aparcaments privats. Aquesta és la idea nostra. O sigui que ara encara estem en aquell moment de que el carrer... Clar, quan tanques el carrer Sant Sebastià per fer una cosa, has de deixar passar per un altre lloc. Si tanques a l'altre, deixes un altre. I estem en aquesta situació.
I una segona qüestió. A partir d'aquí, més d'un es planteja un casc urbà amb tantes restriccions, per dir-ho d'alguna forma, no és un casc urbà destinat bé, a la gent gran i a que no s'instal·li masses persones perquè tenen... Bueno, jo vaig a viure en un poble, em compro un pis molt cèntric, però no puc ni entrar en cotxe, no puc no sé què, no puc no, no sé què.
Sí, ja he dit que si tu hi vius, si tens l'aparcament, i això pots entrar en cotxe, clar que sí. El que no pot entrar és la gent que no hi viu, que no té aparcament, no té cap sentit que entri, no? A veure, però també és cert que... a veure, nosaltres hem defensat sempre un model i continuem dient, i aquest model s'està reafirmant cada vegada més. Les ciutats han de ser primer saludables, que saludable vol dir que la contaminació que provoquen els cotxes, i més en carrers com els nostres, que són molt estrets i que no tenen, diríem, una ventilació doncs, que afavoreix l'amplitud de carrers o d'espais oberts, complica molt la salut de les persones. Segon, el soroll que comporta els cotxes amunt i avall. Tercer, que el cotxe passa per sobre sempre, per desgràcia, de les persones que caminen i passegen. I segon, que la dinamització comercial, quan els cotxes, encara que potser algú cregui que no, els cotxes el que fan és que realment la gent estigui més incòmoda en un lloc, no? O sigui, un centre comercial amb cotxes no l'entendríem, no? Tots aquests paràmetres crec que són bàsics, de poder aconseguir-los com perquè l'entorn ho permet. I l'altre és que això és un poble, i els pobles no estaven fets amb cotxes, els pobles no. Llavors jo crec que el que hem de vetllar és perquè tothom que tingui el seu aparcament pugui entrar, tothom que tingui una necessitat, perquè visqui allà i tingui una necessitat, o perquè sigui una persona que té una botiga i té que portar una cosa, tingui la seva necessitat. Però després tot l'altre no, l'altre no té cap sentit. I el que volem és que la gent gran pugui caminar o pugui anar amb la seva cadira de rodes, o si és gran i l'han de portar en cotxe, pugui entrar perquè només faltaria.
Parlant de mobilitat, continua neguitejant molt les escales mecàniques?
Sí, molt. Jo no ho entenc, ja ho tinc sincerament.
No, ho preguntem perquè...
Però mira, l'altre dia jo vaig enganxar uns nanos parant-les. Vale? A més, se van assentar allà i li van fer la gràcia de parar-les. Bueno, té un contrasentit de que la seguretat, o sigui, una escala mecànica s'ha de poder parar molt fàcil, per si hi ha una persona que s'enganxa, si hi ha una persona que cau, bueno, doncs això, ara hem de posar unes càmeres, ja les hem demanat, unes càmeres, perquè des de la policia es pugui vetllar perquè ningú ens les pari. O sigui, perquè per rearmar-les estem formant els lampistes de l'Ajuntament perquè les puguin rearmar ells, no la casa que ha de vindre a rearmar-les, no? Bueno, nosaltres creiem molt en això, creiem que quan acabem amb aquesta
Fem un parèntesi aquí, perquè, no ho sé, a Barcelona, en tantes escales de sortides d'estacions de metro, coses d'aquestes, com s'ho fan?
Bueno,
hi ha personal pendent sempre de...
Totalment d'acord. Com s'ho fan? Bueno, primer, els del metro, eh? Jo hi he preguntat, perquè, clar, m'he sorprès. I la Fira de Barcelona, precisament ahir vaig estar i vaig poder mirar allà i al CaixaForum, vaig mirar que hi ha unes escales. Sí, és que és molt normal,
sí,
això,
sí.
No?
Què les escales que hi ha a Montjuïc...
Bueno,
no sé,
pues, jo crec que què ha passat aquí? Primer, va haver-hi un muntatge dificultós amb la pluja, tècnic, sí, que era un problema. L'altre és que, bueno, aquest sistema de parada... Hi ha dos sistemes de parades, m'he fixat ara i m'he entrat una mica, no és que sigui expert, però hi ha un sistema de parada, aquest és dels més visuals, més fàcils i més ràpids. No? Hi ha un altre sistema de parada que està una mica més amagat, però que aquest és el que va decidir que tinguéssim aquí. L'altre és, home, clar, si es para per rearmar això, que tinguin que vindre els de l'empresa, doncs això és una cosa que potser nosaltres no hi vam caure, perquè de principi he de dir que ningú pensava que es passaria això. No? Nosaltres pensàvem que les escales es posarien en marxa i no hi haurien problemes. No? I l'altre és que tenim una mica que els hi fa gràcia a una sèrie de gent o una sèrie de nanos i d'això parar-la, li fa molta gràcia. No? I la veritat és que ens estem sorpresos, perquè no hauria de passar això, una cosa tan normal a tot arreu, que les escales pugin amunt i amunt. Solucions que posem ara. Una, càmeres, per a veure si realment, doncs, la gent veient una càmera diu, doncs, no toco el botó. Perquè és molt fàcil, tu vas caminant allà i pom, pegues un... I ja l'has parat. I ja fa molta gràcia i és divertit. I l'altra és, a part de les càmeres, que els nostres lampistes puguin rearmar això anant corrents i allà i posant-la en marxa el més aviat possible. Però nosaltres aquest any, si tot va bé, també canviarem els ascensors, els posarem nous, aquests ascensors, i llavors esperem que tot entri dintre la normalitat. Penseu que els ascensors també, quan es van posar, també va ser la gràcia de parar-los, de pujar amunt, avall, va haver-hi bastants problemes, i encara alguna vegada els tenim d'incivisme. Esperem que entri dintre la normalitat, que tenim unes escales mecàniques com qualsevol poble, que no se'ns parin, que tantes vegades i que això funcioni.
Perquè veritablement han estat gairebé més parades que no
funcionen.
Sí.
N'hi ha una que es para més que l'altra. La de la banda dels Escolapis es para més que la de la banda de l'altra. Perquè jo, home, me'n preocupo d'escoltar la gent, també vaig mirant cada vegada i quan la veig parada em preocupa i miro, i l'altre dia precisament vaig tindre la sort de poder agafar, bueno, agafar. Dir-li amb uns nanos, molt joves.
I què us van dir?
Bueno, que m'oferien més.
No, abans de parlar de la qüestió dels pressupostos, Bacardí es queda o no? Bacardí es queda o
bueno,
no?
Bueno, tenim una última reunió. Hi ha una proposta per part de Bacardí de posar la casa Bacardí, no Acadèmia Bacardí, la casa Bacardí. Es celebren els 150 anys de la companyia. Llavors, sembla ser que ve una persona dels Estats Units, amb una persona d'Europa i la d'aquí, per a veure si hi ha una possibilitat, doncs, de poder posar de prova durant 2 anys, aquesta és la proposta, 2 anys, doncs, la Casa Bacardí a Sitges, acompanyada d'un museu o un centre d'interpretació de lo que són els americanos de Sitges. No? No només, nosaltres vam demanar que no només fos una casa de Bacardí, sinó com aprofitéssim per explicar la nostra història. No? Van encantar, van dir que ho trobaven la idea molt interessant i estic a l'espera, i em sembla que tinc una reunió dijous que ve o la setmana que ve, per a veure si concretem aquesta possibilitat.
On estaria ubicada?
Bueno, la idea és el Mercat Vell. Al Mercat Vell.
En aquests 2 anys, eh?
Sí, aquests 2 anys. I després ells ja veurien si això hagués funcionat i nosaltres també ens posem a prova de buscar ja un altre indret o que aquest és el millor o buscar un indret, perquè en un principi també van parlar ells de buscar una casa d'indianos, d'americanos, però que ells volien provar una mica si tot això funcionava abans d'apostar per una compra o una inversió important.
D'acord. O sigui que això està bastant coll avall?
Jo diria que sí. Ara són ells que tenen aquí. Bé, nosaltres tenim un projecte que ja vam començar a l'altra legislatura, que és de dinamització de l'espai de la Mediterrània, que anomenem, que és tot aquest al voltant de l'Ajuntament, que ha perdut, com tots sabem, vitalitat, força, perquè bueno, ha anat marxant tota una sèrie d'activitat econòmica que hi havia allà. No? Nosaltres volem recuperar l'activitat econòmica d'aquell entorn en base amb la cultura, amb la història, amb la història del nostre poble, amb la tradició del nostre poble, amb el modernisme, amb les exposicions, ara amb el Pere Stanfri. Bueno, doncs estaria molt bé que tots aquells indrets doncs nosaltres poguéssim dinamitzar-los. Si tenim la sort que traiem de la cosa a Lola Anglada el centre, la secretaria, perquè la portem a un altre lloc, doncs allà també podríem posar un centre d'estudis del modernisme, que també estem treballant amb el Consorci, o sigui, tot aquell entorn de l'Ajuntament, doncs, donar-li una vida cultural, doncs, estaria bé, però a més no només cultural, sinó que a més hi hagués una activitat atractiva per al turista, que podria ser la Casa Ballardí, el Pere Stanfrey i tot això.
Reflexió a l'entorn dels processos administratius de tants que n'heu viscut.
Sí.
Si en el seu dia es pogués presentar o es presentés, com es pensa fer a final d'aquest mes, una proposta per salvar les barreres a Maricel i tot el que fa referència al projecte de reforma del Cau Ferrat, una proposta podria ser considerada o no? Tal i com està el projecte a aquestes alçades des del punt de vista administratiu.
El punt de vista administratiu està complexa. Està complexa, eh? Complexa perquè està aprovat definitivament i està a punt d'adjudicar-se. Clar, amb una empresa tu no li pots ara... Primer, un projecte executiu aprovat definitivament en què hi ha hagut processos d'al·legacions i ningú ha presentat res, eh? I porta mesos tot aquest procés, eh? Doncs no és fàcil. No és fàcil. L'altre és, pot haver-hi molt bona voluntat per part de tothom, eh? Per part meva, per part del director del Consorci, per la Diputació, per la Generalitat, per tothom. Però no és fàcil, perquè a més està aprovat per una comissió de patrimoni de la Generalitat, comissió d'urbanisme, o sigui, no, tampoc és fàcil. Clar, modificar qualsevol cosa significa, potser, que tots aquests processos s'haurien de refer. Llavors, lògicament, modificar una cosa estètica no crec que sigui el problema, eh? No crec que sigui. Si una finestra, pues, en comptes de ser rodona, ha de ser... No ho sé, eh? Tampoc ara, cuidar, jo no sóc un expert i tampoc ara que ningú em prengui que ho analitzo.
No, us ho preguntem més, en el sentit, i parlàvem amb Jordi Mas, de sí, fins a quin punt sí, això és modificable o no modificable.
Clar, clar, a veure,
en base a la realitat de
com
està el procés.
En base a la realitat administrativa és de difícil modificació. És de difícil modificació. Si la modificació és fonamental o és una modificació complexa o és de fons, és de difícil modificació. L'altre és que la Diputació em sembla que està a punt d'adjudicar, si no aquesta setmana, la setmana que ve. Clar, s'ha presentat un projecte i s'ha presentat una empresa, si tu li modifiques el plec de clàusules, bueno, llavors és que tindries que fer el concurs una altra vegada. Jo crec que si les modificacions són, no de fons, si són modificacions que amb molt bona voluntat tots puguem, doncs, no, que no modifiquin tot un procés, es pot considerar, si no, no, si no és inviable absolutament.
D'acord. És a dir, tot allò que pugui incorporar-se sense,
clar, sense
que suposi cap...
Sí.
D'acord, segur. Tot allò que suposi un canvi fonamental...
Jo també vull manifestar que, que ha, jo crec que hi ha voluntat per tothom d'intentar trobar una solució que sigui, no de consens, perquè crec que serà difícil el consens, però sí... Bueno, de mirar-se un bon ull si és una cosa que realment, pues, escolta, no hi ha problema, si és una finestra, si és un d'això, i no comporta un problema estructural ni un problema de vulnerar tot el procés administratiu, no hi haurà cap problema. Ara, jo, que hi hagi confiança, que hi hagi confiança. Jo confio molt en el director del Consorci, confio molt en totes aquelles persones que han aprovat i han vist aquest projecte. És un projecte que ha estat valorat per moltíssima gent que coneix molt bé temes de patrimoni, temes de Sitges, temes estructurals. Jo entenc el debat, eh? No vull dir que tothom estigui d'acord amb això, ni molt menys, perquè seria un error. Tothom té els seus criteris, té les seves maneres de veure les coses, però confiem. Jo crec que és una aposta molt important per Sitges, una aposta valenta i una aposta que millorarà moltíssim, moltíssim els nostres museus.
Us crida l'atenció alguna cosa? Us ha quedat alguna incògnita de tot aquest procés, de la mateixa manera que algú ens planteja?
Mira,
tothom
jo,
pot haver-ho avalat, però...
Jo n'estic molt convençut d'aquest projecte, molt convençut. L'any 94, un projecte que no tenia res a veure amb aquest, però que sí que solucionava coses de l'accessibilitat, un projecte que la façana quedava més o menys igual, a la Comissió de Patrimoni el va tombar per terra, va dir que no era el que tocava aquí. Els experts tampoc van dir que això no anava bé. N'estic convençut perquè, a més, jo crec que les coses s'han de transformar, han de continuar tenint la seva essència, però també s'han de modernitzar. Crec en les modernitzacions de les coses, crec que les apostes no ha de ser només sempre en recuperar allò que havia estat les coses, sinó que la seva essència sí, però també crec que els segles passen perquè les coses canviïn, no? I, a més, crec que pot ser un atractiu important. Aquests museus són el més preat que tenim de patrimoni, però no pas per el seu, diríem, façana marítima, sinó per el que signifiquen per la història, per la seva façana del racó de la Calma. Ara, jo crec que ara sí que li donarem un pas important a que aquesta façana marítima, doncs, sigui una façana que tingui un interès cultural i un interès per la ciutadania, perquè crec que serà un balcó al mar preciós.
12 minuts i seran les 11. L'Ajuntament gasta més del que ingressa?
Sí, 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 sí. Els ingressos han baixat. O sigui, l'any 2006-2005 estava equilibrat, la situació s'anava equilibrant, però tots sabem que els ingressos dels ajuntaments venen donats pels impostos de les persones físiques, per les taxes, els preus públics, per fer-ho molt resumidament, I venen sobretot per les aportacions de les administracions, de l'Estat, de la Generalitat, de la Diputació, i venien per les ingressos de la construcció, de les llicències d'obres o d'activitat econòmica, que eren els més importants. Pues, bueno, això ha baixat moltíssim, o sigui, d'estar a uns 5 milions d'euros a l'any 2006 a no arribar a 1,5 milions a l'any 2010. Això en quant a llicències de construcció i activitat econòmica. Vol dir d'obrir establiments o de fer pisos o edificacions.
De 6 milions d'euros, ens diu?
De
5 milions a 1,5 milions.
Això són 3 milions i mig quasi de menys ingressos.
També hi ha uns 600 milions de les antigues pessetes.
Sí, també hi ha una altra cosa. L'Estat ens ha retallat un 20% les seves aportacions. La Diputació també, la Generalitat també. I a l'Ajuntament, en el que jo governo i presideixo, hem fet un salt qualitatiu enorme amb serveis, no només amb inversions, sinó amb serveis. No? Les inversions, el seu problema són més les desviacions que no pas la inversió, però tota inversió comporta després una gestió. I aquesta gestió comporta un manteniment ordinari. I aquest manteniment ordinari el que fa és que realment costi més la despesa del manteniment dels serveis de l'Ajuntament. De tindre una llar d'infants i tindre'n dos. Això significa que de pagar una llar d'infants en paguem dos. De no tindre escola de música, tindre-la significa d'equilibrar l'escola de música. O sigui, encara que hi hagin concessions, nosaltres sempre col·laborem, ajudem, fem tot el que significa. O sigui, de tindre dos escoles, Barratxina i Utrillo, a tindre'n dos més. Significa conserges, manteniment, aigua, llum, això ho paga tot l'Ajuntament. No? Però tot això, si volem serveis, els hem de pagar. I si hem crescut molt amb serveis, perquè jo crec que hem crescut, de tindre un registre al costat de l'Ajuntament, una UAC, que crec que és una bona atenció al públic, això significa més personal. No? Bueno, aquests serveis, que ningú s'agrada tirar-los cap a perdre la seva qualitat, tenien una despesa. Aquesta despesa es basava en uns ingressos. Si aquests ingressos fallen, això ho entendrà tothom, una de dos, o refem els ingressos, que estem amb això, o el que fem és baixar la qualitat dels serveis. No volem baixar la qualitat dels serveis. Els hem de primer gestionar millor aquests serveis per intentar que siguin més productius, més eficients i que es gasti menys, i busquem fórmules de que els ingressos, a veure si podem aconseguir nous ingressos, noves fórmules per ingressar diners. També una cosa molt important, Sitges té un jo no sé com explicar-ho, però Sitges, el cost que significa el que Sitges com a ciutat i poble funcioni, té un cost superior al que nosaltres ens creiem, no? I això només ho podem veure perquè Sant Pere de Ribes, que té els mateixos habitants que nosaltres, no té ni molt menys el pressupost que tenim nosaltres, no? Però clar, nosaltres tenim un carnaval extraordinari que nosaltres volem continuar i volem que l'Ajuntament continuï donant el seu suport. Nosaltres tenim una vitalitat d'esdeveniments perquè volem ser així, perquè som així, i a més volem que generi una atracció turística i això generi economia, que ens aporta que hi hagi un desequilibri entre el que una ciutat, poble com nosaltres hauria d'ingressar com a pressupost, hauria de tindre, i el que en realitat nosaltres estem generant, no? Nosaltres tenim un festival de cine, i el festival de cine ens costa uns diners, però clar, podem fer dues coses, o dir no, mira, un festival de cine no el fem, però no podem fer això, ni crec que hem de fer això.
De tota manera, sempre us poden replicar aquest argument dient que Sitges els pisos valien el que valien, i bé, també s'ha fet més diners que Sant Pere de Ribes o que qualsevol altre lloc.
Però hi ha un altre tema que jo crec que també l'haurem de tocar alguna vegada. A veure, Sitges, ens agradi o no, és un dels pobles més cars d'Espanya, segons diuen les estadístiques. Vol dir que el nostre patrimoni és un dels patrimonis més importants que tenim, no? O sigui, el valor del nostre patrimoni, qui té patrimoni, té la sort o la desgràcia, això ja no ho sé, però d'estar molt valorat aquest patrimoni. crec que és important, crec que nosaltres hem de fer un gran esforç, els polítics i tothom, d'ajustar aquesta situació pressupostària entre el que significa el nom del nostre poble i el que aporta de valor afegit i el que tenim de pressupost, no? I això és un tema complex i difícil en un moment que ha fallat l'economia mundial, no? Potser això l'any 2006 estava començant a equilibrar, però és cert, jo no vaig ser o no vam estar, no pensàvem que hi hagués aquesta situació tan complexa econòmica del món.
Si heu de fer un mea culpa, ha de ser en relació a què?
No, jo crec que hi ha dos mea culpes. Un és potser no fer pedagogia del que significa un pressupost municipal, el que es paga, el que s'ingressa, el que significa el que cadascú de nosaltres paguem, què significa el cost del nostre poble, què costa el nostre poble. És una mica fer què costa la casa meva, no? Mantenir-la, tot això. L'altra mea culpa, bueno, la il·lusió de posar en marxa tot un projecte que Sitges necessitava i que teníem que fer forçosament el 2003 perquè estàvem en una situació crítica. I no haver calculat, però bueno, això jo crec que era incalculable en aquell moment, que hi hauria una situació econòmica tan complexa i tan difícil, que ha fet que aquesta il·lusió, aquesta ambició de tirar endavant un gran projecte pel poble de Sitges, aquesta realitat d'allò que diria desequilibri pressupostari entre el que és Sitges i el que l'Ajuntament pot arribar a recaptar i la situació econòmica, doncs, si hi ha un mea culpa és no haver-ho encertat o haver encertat amb el futur.
Algú us ho va dir? Vés en compte.
No, al contrari, no. No. A veure, també és cert que jo crec com a persona, a la vida t'has d'arriscar una mica i ser valent. I més en aquell moment. Jo el 2003 em van dir, el 2004 ja em van dir, escolta, aquí hauríem de mirar el tema dels ingressos i tot això, però tu ara no pots en aquest moment, quan el poble de Sitges porta 8 anys que quasi no s'ha fet res, començar a dir a la gent, escolta, és que aquí hem de cobrar més, hem de fer més coses. No, el que hem de fer primer és fer coses, posar en marxa serveis, posar en marxa piscines municipals, posar en marxa llars d'infants, lluitar perquè hi hagin escoles, lluitar perquè hi hagi un aparcament més, lluitar perquè hi hagi un parc, lluitar perquè els carrers estiguin ben nets. Clar, tot això és el que necessitava fer i lògicament es tenia que tirar endavant, perquè torno a fer una reflexió important. Imagineu-vos ara que no haguéssim fet tot això perquè haguéssim dit no, prudència, que millor que no fem les coses tan de pressa. Bueno, doncs ara no es podria fer res. De tot el que s'ha fet no es podria fer absolutament res. Jo crec que ens sentiríem, o almenys aquest govern se sentiria que havia fracassat. En aquest moment el govern n'està molt satisfet del que ha fet pel poble de Sitges. I ara el que li toca és afrontar un altre dels problemes, que és ajustar el pressupost.
De tota manera, algú pot pensar, podeu estar satisfet, però l'aigua, on la teniu, al coll, al nas?
Sí, no, l'aigua està al coll.
Pregunto,
sí,
està al coll.
Sí. Pues no, jo crec que tot el món està amb l'aigua al coll. No és només l'Ajuntament de Sitges, que tot el món està amb l'aigua al coll. Aquest món ha canviat absolutament de model. Aquest món l'hem de refer entre tots. I les administracions públiques, els ajuntaments, no estan amb un greu problema. No l'Ajuntament de Sitges, la gran majoria. Perquè han estat sempre les administracions que donen més i les que reben menys. I aquesta és una lluita que nosaltres estem reivindicant com a alcaldes. I ja no parlem dels municipis turístics.
Escoltant-vos, fins a quin punt us han preocupat els diners?
Sempre m'han preocupat els diners. Però no m'han deixat... No, els diners preocupen, però no han de ser la muralla que no et deixin fer les coses. Has de buscar els diners com sigui per fer les coses. O sigui, tu tens que tindre clar quin és l'objectiu i els recursos els has d'anar a buscar. Has d'anar a buscar els recursos. Nosaltres volíem fer els museus i hem aconseguit 10 milions d'euros. Si tu dius no, jo fins que no tinguis 10 milions d'euros no faré el dels museus, per exemple, és un exemple, nosaltres volíem vinalitzar el casc antic i vam anar a buscar els diners. Nosaltres volíem una piscina municipal i vam anar a buscar els diners. Perquè si no tens primers objectius no aniràs a buscar mai els recursos. Si tu dius no, esperaré que tingui 10 milions, funciona al revés les coses. Aquí és primer l'objectiu, la il·lusió i la fe per fer-ho, molta fe a fer les coses, molta il·lusió pel teu poble i moltes ganes de que el poble de Sitges tingui els seus equipaments i els seus serveis, no? I després a buscar els recursos com sigui.
Perquè és que de tota manera ara això s'ha de pagar. Ara això s'ha de pagar.
Sí, doncs bueno, és que a veure, nosaltres quan comprem un pis, tots els que hem comprat un pis en el moment que l'hem comprat, teníem 20 anys per pagar-lo, 25 anys per pagar-lo, però el pis el teníem, no? I disfrutàvem del pis, o disfrutem del pis, no? I encara l'estem pagant. Bueno, però això és normal en aquest món en el que les coses s'han de finançar per tirar endavant projectes, perquè si has només de fer les coses estalviant és molt difícil que puguis fer alguna cosa. Alguna coseta sí, però coses importants i grans és impossible. I aquí doncs, tu compres el pis i de cop tens 200.000, 220.000, 280.000 euros de deute, al moment que el compres. Val? Però bueno, el pagues i tots paguem els nostres pisos i tots paguem la il·lusió aquella que hem tingut per tindre un patrimoni.
La xifra global del pressupost es mourà més o menys
cap als 40 milions. També Sitges ha augmentat molt el seu patrimoni. Molt ha augmentat el seu patrimoni. O sigui, Sitges, gràcies a aquest govern, ha fet un salt patrimonial molt important, no? Perquè bueno, doncs el centre de disseny, per exemple, és un patrimoni de Sitges que té un valor ara important, el Palau del Rei Moro, que hi ha moltes coses, la piscina municipal és patrimoni del poble de Sitges, o sigui, ha augmentat el seu patrimoni.
Són les 11, Àngels Parés ho deixa?
Sí, una sorpresa que... Bueno, havíem parlat ella i jo alguna vegada, però bueno, sempre et queda allò dient que, bueno, que les persones deixar les coses els és, no els és fàcil. Jo sé que ho deixa l'Àngels perquè m'ho han dit, ja sí. No m'ho ha dit ell, perquè encara no l'hem vist, però sé que sembla ser que és així.
Vos voleu seguir?
Eh?
Vos voleu seguir?
La meva decisió encara no està presa. És una decisió que jo prendré, com he dit, bueno, jo amb la meva família ja hem pres una decisió, però ara és el partit el que ha de prendre amb mi les decisions ja a finals de tot aquest procés.
D'acord. Les 11. Rua de l'extermini aquesta nit. Pròximament tenis de pantalla més coses, oi? Jordi Baget, gràcies per estar aquí amb nosaltres. En 5 minuts tornem amb la nostra història.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.